Informació, entreteniment, diversió. De far a far, a Ràdio Illa.
Pares i mares, avui teniu una cita a les 8 del vespre a l'Institut Marc Ferrer en aquesta conferència, les noves formes de ciberviolència entre joves, consells per a pares i mares que impartirà l'agent del cos de Mossos d'Esquadra, Andrea García. Aquí ara tenim el plaer de saludar. Hola, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què entenem per ciberviolència?
Bueno, ciberviolència entenem qualsevol tipus de violència que exerceix a través d'internet o de les xarxes socials, és a dir, des de qualsevol de les noves tecnologies que tenim al nostre abast.
Pel que fa a la incidència en els joves, clar, a partir de quina edat, 10, 12, quan comencen a utilitzar xarxes socials?
Sí, exacte. Normalment la incidència, almenys nosaltres, l'hem detectat a partir dels 12 anys. Normalment, és, tot i que 10 també és una edat molt temprana, que no és recomanable, però sí que és cert que és una realitat que, bueno, comencen molt joves a utilitzar internet, o bé a través del mòbil, o a través de tablets, ordinadors, bueno, qualsevol mitjà.
Però no havíem quedat que l'edat mínima de, per diguem-ne, usar les xarxes socials eren 16 anys a la Unió Europea?
Sí, sí, sí. El que passa és que, bueno, sobre mecanismes de control que puguin impedir segons aquestes edats, o no n'hi ha, o n'hi ha molt pocs. Aleshores, sí que és cert que cal potser una supervisió per part dels adults en vetllar, sobretot, doncs, que no utilitzin, no, aquestes eines.
A veure, anem a veure primer quines són les amenaces, o sigui, en què es concreta aquest ciberassetjament? Estaríem parlant de, no ho sé, missatges intimidatoris, difusió de fotografies reals, sí, o potser fotomuntatges que posen en evidència alguna persona? Com va això? Quines són les armes digitals per fer ciberassetjament?
Doncs exactament, es tracta de difondre, doncs, qualsevol part de la teva vida íntima o qualsevol part la teva imatge, voler comunicar-te amb aquella persona, doncs, per fer-li mal a través de les xarxes, és fer un ús dolent, no?, que potser a la vida real, doncs, ara mateix ho identifiquem, doncs, cara a cara, doncs, a través de les xarxes, perquè l'agressor, doncs, per les xarxes, doncs, té un anonimat, té més poder, té un efecte viral que provocarà que la víctima, doncs, d'alguna manera tingui encara més por, que estigui més atemorida. És a dir, les conseqüències d'exercir violència a través d'internet realment són més greus, perquè poden perllongar més durant el temps. Tot aquest tipus que has estat dient és això, manipulació de fotografies, excloure la persona, doncs, de determinats grups en xarxes socials, difusió de mentides, difusió també d'informació secreta, parlar, doncs, malament en blogs o webs del propi institut o d'escola. Bé, és una mica el conjunt,
Aquests comportaments poden finalment arribar a ser o falta administrativa o delicte?
Sí, són delicte. Vull dir, tots aquests comportaments, la violència és delicte, i aquí és on nosaltres, des dels Mossos d'Esquadra o la policia, fem èmfasis, perquè hi ha un gran desconeixement. Amenaçar una persona o fer difusió de les seves imatges sense el seu consentiment, tot això és delicte, que poden comportar penes que poden anar fins als 3 anys de presó. Per tant, hem de vetllar, sobretot, en fer un bon ús, perquè podem córrer el risc de tenir després algun problema amb la justícia.
Per tant, queda clar, les víctimes d'aquesta ciberviolència poden denunciar els fets, ho han de fer físicament o també ho poden fer de forma digital?
Doncs, a Mossos d'Esquadra, a Catalunya, aquests tipus de delictes de forma dirigida no es recullen, perquè tenen, doncs, es vol entrevistar amb la víctima, s'ha de fer un recull d'informació, veure totes les parts, no? I aleshores no es fa. Desconec, i penso que tampoc per això, disculpeu, estic una mica fònica, penso que la resta tampoc es fa, vull dir, és per això, perquè realment és un atestat, una denúncia que és bastant laboriosa i que d'alguna manera per internet sí que podràs adreçar-te mitjançant un correu electrònic per explicar 5 cèntims, però segurament acabaràs donant a comissaria per tal de poder donar més detalls, no?
Entenem que això a les Balears serà 3/4 del mateix, no?
Clar, exacte, sí, sí, sí.
Els pares, com podem supervisar que tot vagi bé, diguem-ne?
Doncs, sobretot, establim molt vincle de confiança amb el teu fill, per tal que et pugui explicar, doncs, qualsevol comportament que sigui estrany, que pateixi a l'escola o en el seu entorn, perquè tu puguis detectar ràpidament que alguna cosa està passant. S'ha de parlar molt amb ells, s'ha d'explicar molt com funciona internet, perquè a vegades els donem una tablet o un mòbil i ni tan sols nosaltres com a adults coneixem totes les casuístiques o totes les problemàtiques que pot comportar utilitzar internet. Doncs imagina't un jove o un infant, no?, que li acabes de donar això i que desconeix si l'estan enganyant o no, si quina part de realitat està vivent, no?, a través d'aquella xarxa. Per tant, creiem fermament que hem d'informar moltíssim als nostres joves, als nostres fills i als infants d'un ús segur d'internet. Sí. Escoltar-lo, en el cas de detectar doncs, algun símptoma de tristor, de que no vol anar al col·le, que baixa el seu rendiment escolar, doncs sobretot anotar lloc, data, hora, totes aquelles informacions que ens està facilitant el nostre fill per tal d'alguna manera anar guardant aquesta informació per si cal denunciar. Perquè després tot això servirà la denúncia per anar construint tota la cronologia, tot el relat, tot el que està patint aquest menor.
Que perquè els menors, diguem-ne, són, o sigui, tenen tendència a dir-ho, a explicar aquests problemes de ciberviolència, o més aviat al contrari, es tanquen en banda i intenten ocultar-ho?
Normalment es tanquen en banda i ho volen ocultar, perquè el fet d'explicar-ho amb algun adult a vegades va molt vinculat amb el sentiment de traïció, de delatador, de xivat o del grup, no? I aleshores és com que va implícit el fet de que millor callo, a veure si a l'altra persona, a l'acusador, se li passa, i aleshores doncs, jo puc ser més feliç, no? Però clar, aquí ens equivoquem, perquè l'acusador, si veu que no hi ha cap acció, el que anirà agafant és més terreny. Per tant, en algun moment s'ha de dir prou, s'ha de fer doncs, un acte de valentia, no?, en explicar-ho i, d'alguna manera, fer front, no?, amb aquesta situació.
Tu que has tractat amb aquests temes de ciberviolència, no?, quin perfil tenen els assetjadors?
Doncs estem parlant de persones joves, perquè sí. Ara ens estem centrant en persones joves.
Sí, menors d'edat, sí.
En menors d'edat, correcte. Aleshores, són nens que normalment també tenen un baix rendiment escolar, doncs que poden tenir algun problema de falta d'atenció a la família, poden ser nens també doncs, que són el líder del seu grup i que reafirmen amb la violència aquest sentiment de líder. I clar, el tema de fer violència cap a les altres persones doncs és la manera també de reafirmar-se com a líder, no? Vivim en una societat que és evident que la violència és atractiva. Per tant, la persona més violenta o potser que el més xulito, d'acord? Doncs serà doncs, el més atractiu per la classe, tant com per noies com per nois. Perquè parlem del ciberassetjament en temes escolars, no? Entre iguals, entre els mateixos alumnes, però no podem oblidar que també estem parlant de joves que amb aquestes edats comencen les seves relacions de parella i que també en aquestes relacions de parella transmeten doncs, violència i que utilitzen aquesta ciberviolència doncs, per sotmetre, per controlar, per dominar, per d'alguna manera replicar aquells maltractaments que tenim en la vida real i que un jove doncs, és com que no acaba de fer-se... I, bueno, que no es reconeix, no? I en canvi en el món virtual doncs, ho pateix, doncs, perquè té aplicacions que controlen els moviments, on no li deixa agregar-se segons l'altra persona doncs, en el Facebook quines amistats li controla, no? o li decideix per aquella persona quines ha de posar, quines publicacions ha de posar, quines no. Bueno, són diferents mecanismes de control que de la vida real es repliquen al món virtual.
Gran, pares i mares que heu voluntàriament doncs, decidit no tenir xarxes socials, igual arriba un dia que, com que els teus fills en tenen, us haureu de posar les piles amb això, no? Va per aquí, no?
Sí, està clar. Vull dir, no podem obviar que avui en dia, doncs, fins i tot a l'hora de buscar feina, o necessites conèixer uns mínims d'internet. Les xarxes socials, doncs, es poden anar controlant, però en el moment que, com en qualsevol altra situació, s'extén en una classe i tothom en té, doncs és com que tu no vols ser diferent. El que passa és que el que hem d'entendre de les xarxes socials és que són segures sempre i quan jo les utilitzi d'una forma segura. És a dir, les xarxes socials no són dolentes, tothom en podem tenir, però hem de conèixer els riscos. Si jo publico fotos, haig de conèixer que hi ha nivells de privacitat. Per tant, jo no li diré als meus fills, no publiqueu fotos. Jo els diré i els explicaré els riscos que pot tenir publicar segons quines fotos i qui les pot veure o no. Perquè, al igual que no deixem la porta de casa nostra oberta a tothom perquè entrin, doncs en internet, en les xarxes socials, ha de passar exactament igual. Jo haig de ficar una privacitat perquè no tothom en sapigui de la meva vida. És anar conscienciant poc a poc que internet no és dolent, però simplement hem de conèixer-ho perquè pot comportar uns riscos al no saber com utilitzar-ho correctament.
Doncs ja ho veieu, avui a les 8 del vespre a l'Institut Marc Ferrer, n'Andrea García, agent dels Mossos d'Esquadra, impartirà aquesta conferència i les noves formes de ciberviolència entre joves, consells per a pares i mares. Andrea, moltes gràcies i bon viatge.
A vosaltres, moltes gràcies. Fins ben poquet.
Informació, entreteniment, diversió. De far a far, a Ràdio Illa.